temps de penitència. Eduard Marzano, volia dir-t'ho en sèrio, però se m'ha escapat el riure. Volia dir, sona... temps de penitència, per això tenim l'Eduard Marzano, el nostre preparador físic.
Sona malament, això, eh?
No, és veritat. Ens hem de prendre amb molta alegria, com les processons. Avui ha començat... Ostres, aquest cap de setmana que ens vam decidir a fer-te cas aquí l'equip del Carau Creu i vam sortir a fer una bona caminada així a ritme, com ens dius tu sempre, amb una mica de ritme. Escolta, és que ha sortit el sol i tothom al carrer fa exercici, eh?
Sí, sí, sí. Ara és molt més agradable doncs això, fer activitat física a l'aire lliure. Facilita. El que passa que aquí a Andorra tenim un temps que sí que ve molt de gust, però aleshores l'excusa és, ostres, fa molta calor.
I llavors, sí. Però aquí... això són les excuses de mal pagador que ja des de setembre anem comentant i que ja les deixem enrere.
Sí,
perquè ja no colen.
Hauríem de deixar-les enrere i hauríem de veure no l'activitat física com una penitència, sinó com un gaudi.
I tant que sí. I això és el que intentem explicar amb tu. Avui un tema, el de les proves d'esforç físic, que té doncs, molt a veure amb temes sanitaris i tècnics, també, no?
Sí, la gent moltes vegades comença a fer activitat física i no es fa una valoració del que pot fer i el que no pot arribar a fer fent activitat física. I és molt, molt, molt important doncs, que hi hagi un metge que li pugui doncs, això, controlar que està bé, que el seu estat físic és bo, que pot pujar o no de pulsacions o fins a quin nivell, i a partir d'aquí doncs, veure quina és l'activitat física que a priori, de forma saludable, sigui la millor per aquella persona. No, no hem d'oblidar que una prova física doncs, el que és de fet una fotografia del teu estat físic en aquell moment. No? Llavors, encara que tu estiguis bé allà en aquell moment, hi ha moltes patologies doncs, que a mesura que ens anem fent grans doncs, van apareixent, i si tu tens aquest seguiment doncs, de diverses fotografies, doncs és com si tinguessis una història cronològica de la evolució, de la involució que ha tingut el teu cos. No? Llavors, encara que estiguis sa, jo sempre ho recomano a tothom, no?, que pugui fer-se una prova física.
Que això, òbviament, no té res a veure en tenir alguna patologia, no? És a dir, tu decideixes que vols fer una activitat física, ho incorpores a la teva vida, doncs també has de tenir un control, no?, del que fas.
Sí, 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 clar. En el moment en què nosaltres no només estem fent una activitat normal, sedentària o una activitat mínima, en el moment en què nosaltres estem posant més al límit el nostre cos, doncs, i no tant al límit, no?, simplement doncs, fer una activitat una mica més intensa del que seria habitual, doncs, ostres, sí que convé que hi hagi aquest control, no?, que descarti, sobretot, doncs, possibles patologies greus que poden arribar a desembocar, doncs, com el que va passar aquest cap de setmana a la cursa dels bombers de Barcelona, no?,
sí.
una aturada cardiorrespiratòria, una mort sobtada i, ostres, un fet molt desgraciat, no?, perquè al final estem parlant d'estàs fent una cursa, algú totalment de lleure, algú totalment doncs, amateur, per passar-t'ho bé i, ostres, que acaba així d'aquesta manera, no? Les proves d'esforç justament serveixen per això, no?, per poder descartar aquestes patologies tan greus que poden desembocar en una situació doncs com la mort, no?, com en algun cas de futbolistes que hem vist, i després, doncs això, no?, si tens alguna patologia però que et condiciona una mica, doncs veure fins a quin punt pots arribar, i si no en tens cap, justament el que deia abans, no? Saber
doncs
on estàs, no, saber on estàs, perquè imagina't que d'aquí 2 o 3 anys t'apareix doncs, una insuficiència d'alguna vàlvula o alguna cosa així estranya i, ostres, veus exactament, ostres, no, a la prova anterior això no em passava, per tant, veus quina és l'evolució i quina ha estat la velocitat de l'evolució, no? Que és interessant.
En què consisteix una prova d'esforç, Eduard?
A veure, prova d'esforç hi ha de diversos tipus. D'entrada, quan parlem d'avaluació així, no només és una prova d'esforç, sinó que és una valoració general, doncs això, no? Tots els valors hematològics, tots els valors doncs, del teu cos, veure com està. No? Jo no sóc expert, de fet, jo sóc preparador físic, no sóc metge, jo no me n'ocupo d'això. Ostres, ja prou de feina tinc i prou competència tinc.
No, i a més és una de les coses doncs, que també hem de deixar claríssimes.
Clar.
D'això se n'ocupa un metge.
Sí, sí, i tant, i tant.
No?
I tant,
Eduard,
i tant.
Aquest és el primer missatge, entenc.
Sí,
eh?
Sí, sí, això és un metge que ha de fer doncs, tota aquesta sèrie de proves. A partir d'aquí, quan tens que el metge fa aquestes valoracions a través de les anàlisis de sang o el que calgui, doncs després el que fa és posar-te a funcionar. I aquest posar-te a funcionar és a través d'una prova sobre una bicicleta estàtica o sobre una cinta o altres maneres de fer-ho, no? Però normalment és sobre una cinta o sobre una bicicleta estàtica. A partir d'aquí, quan tu estàs funcionant, doncs es va monitoritzant tota la teva activitat cardíaca, la teva ventilació, i tot això doncs fa que es vegi doncs com actua i com reacciona el teu cos a l'activitat física. Si hi hagués qualsevol problema, en aquell moment és quan es veuria. Perquè moltes patologies queden encobertes quan estàs en repòs, en canvi quan estàs posant el teu cos una mica més al límit és quan apareixen, no? A partir d'aquí, doncs, diferents proves d'esforç poden ser les que et porten, que són clíniques, que et porten a un nivell d'activitat doncs moderat, veuen una mica com funciona i ja està, que són les que es fan normalment en centres més hospitalaris i llocs així, doncs, centres mèdics també, però que no busquen el rendiment, sinó que busquen veure exactament com està aquella persona. I després hi hauria les altres proves més que són mèdiques igualment, però són esportives, que estan més enfocades a buscar tota una sèrie de valors, que després d'aquells valors, jo com a preparador físic doncs puc extreure tota una sèrie de llindars a partir dels quals doncs programar l'entrenament, no? Que tot i que, insisteixo, que tot i que són proves enfocades a fer activitat física, aquestes proves les ha de fer igualment un metge, perquè, i aquestes encara més, perquè estem posant el subjecte al límit. I imagina tu que tenim un cas de mort sobtada. Si jo no sé, no és que no sàpiga, si jo no tinc competència per fer segons quines coses, doncs evidentment no puc fer la prova d'esforç.
I això no només va dirigit amb aquelles persones que comencen a fer esport o es posen en mans d'un preparador físic o volen començar una rutina. Això també va dirigit, suposo, a totes les persones que estiguin desenvolupant una activitat esportiva amb més o menys nivell, no? És a dir, una cosa ha d'anar lligada amb l'altra sempre, Eduard?
Jo sempre recomano que la gent es faci proves d'esforç, perquè d'aquesta manera descarten problemes i ells després estan fent activitat física de forma més tranquil·la. Jo recordo casos de morts sobtades i després el dia següent jo anar a entrenar i pensar, ostres, mirar el pulsòmetre i veure el numeret 180, 190 i, bueno, espero que estic bé, no? Perquè estic entrenant aquí sol al bosc, igual em troben d'aquí un mes aquí menjat per les alimanyes, no?
Home, Eduard!
No, clar, sí, és que si tens una mort sobtada i estàs al mig del bosc, doncs llavors, clar, pensa que amb tot això, si tu un metge et diu, escolta, pots fer activitat, tranquil, llavors no hi ha problema, un es queda més tranquil, no?
Evidentment, les coses es poden preveure, estem al primer món,
sí,
no? I és un dels avantatges que tenim. A partir de les proves físiques, i depèn del resultat de les mateixes, llavors el preparador físic podrà fer la seva feina.
Sí, perquè a partir de la freqüència cardíaca màxima, a partir d'uns altres valors de llindar aeròbic, llindar anaeròbic, doncs tu pots prescriure els nivells d'intensitat que vols fer per aquella persona. Però no només per aconseguir millor rendiment, sinó per aconseguir un millor benestar amb l'activitat física. Si tu doncs tens una freqüència cardíaca màxima X, i a partir d'allà li dius a aquella persona, mira, fes tal activitat aeròbica i no passis de tantes pulsacions. Doncs, ostres, potser tu en aquell moment, que de fet això passa, amb molts clients que em venen, em diuen, ostres, jo fins ara sempre anava ofegat quan anava a entrenar, i des que vaig amb tu hi ha dies que vaig ofegat, hi ha dies que vaig molt ofegat, i hi ha dies que no vaig gens ofegat, no? Perquè justament jo el que intento és buscar la variació dintre de l'entrenament, que al final és el que et fa evolucionar, no?
Hi ha una rutina física per cada condició física, llavors.
Sí, clar. Un dels principis de l'entrenament és el de la individualització. No serveix un pla d'entrenament o un pla de millora física d'una persona doncs, que fa esport per salut, no serveix per al mateix veí. De fet, jo sempre poso el mateix exemple. Tu tens dos bessons, un que ha fet esport tota la vida i un altre que no n'ha fet gens. Els enganxes als 30 anys i un pot estar en un nivell físic molt bo, li pots fer un entreno molt exigent, i a l'altre, que ha fumat, ha begut i ha fet una vida més relaxada...
Està de conya.
Li fas el mateix entreno i, evidentment, doncs no l'aguantarà, no? Això és un cas extrem, però a petita escala doncs també passa amb tothom, no? També val a dir que el tema de l'avaluació no és només proves físiques de salut, sinó que jo moltes vegades dintre de l'avaluació també hi hauria el que es coneix com l'avaluació contínua, és a dir, veure com va el progrés d'aquella persona quan segueix el pla d'entrenament. I això és bo no només per veure doncs, que anem en la bona direcció, sinó que a més és bo per automotivar-te. És a dir, si tu veus que, ostres, els efectes de l'entrenament ho veus de forma palpable a través d'un test que jo abans doncs, podia fer 10 minuts i ara en faig 9, doncs, ostres, això és que realment funciona, no?, el pla. I, per tant, doncs, això fa que et remotivis i realimentis de forma positiva tot això, no?
Ara fem una mica el camí a la inversa, és a dir, el preparador físic condicionarà doncs, la rutina esportiva segons la condició física, però també la condició física anirà millorant o no, fem el camí a la inversa.
Clar, anirem
superant també, depèn de quins problemes. El que dèiem un dia, medicar-te per combatre el colesterol o combatre'l de manera eficaç amb l'esport, no?, amb l'activitat física i esportiva.
Sí. I a més és que és molt motivant veure que de cop les anàlisis, ostres, sense fer grans esforços, el colesterol dolent està a uns nivells que no surt l'asterisc, no, ja? Això és molt positiu i tinc molts clients que em truquen i em diuen, ostres, avui els metges pensaven que les anàlisis aquelles no eren meves sinó que eren d'una altra persona. I clar, això motiva molt a cada persona, no?
Què va primer? A posar-te en mans del preparador físic i que ell, doncs, t'encarregui, no?, que et facis aquestes proves, o el primer que hem de fer és anar a fer les proves i amb les proves visitar el preparador físic?
Indubtablement, primer el metge. De fet, jo quan em ve algú li demano un certificat mèdic, si no té certificat, doncs li dic, mira, vés-te'n a Serradells o a qualsevol altre lloc d'aquests així que fan medicina esportiva i que et poden fer un perfil de com estàs, de què és el que pots fer, el que no pots fer, i a partir d'aquí és quan jo començo a fer la programació de l'entrenament. Uh-huh. És la forma, perquè a més és que imagina't que jo tingués algun accident amb algú, perquè jo hi ha gent que els poso al límit i que em truquen i em diuen, ostres, avui quasi bé no arribo a casa perquè s'han cansat molt o perquè s'han doncs han tingut...
Quina responsabilitat.
Clar, és una responsabilitat. Llavors, jo, com et deia, la meva responsabilitat és prescriure l'activitat física, no saber si aquella persona pot o no pot fer-ho. O sigui, això és cosa del metge.
El que principalment valoreu són possibles cardiopaties.
Bàsicament, sí. Sobretot, a mi el que m'importa molt és que no hi hagi cap problema que pugui desembocar en una mort sobtada, que no té remei, o sigui que a més molta gent entrena sol, que igual estàs lluny de casa, que estàs a la carretera, que no tens manera d'una reanimació ràpida i que, doncs, fa angúnia pensar-ho. I que...
A mi molta.
Sí, fa angúnia, però jo intento inculcar-ho així, perquè realment pot passar. Hi ha gent en el món del futbol doncs, que han tingut allà metges, ressuscitadors, a través d'electroxoc i tot això, i els han pogut doncs, retornar a la vida, i altra gent doncs, que fins i tot tenint aquestes facilitats no ho han pogut fer, no? Aleshores, imagina't nosaltres que estem molt fent activitat física a l'aire lliure i que no tenim aquests mitjans ni res perquè estem fent una activitat diferent a estar en un camp de futbol, doncs que ens passi això, no?
Uh-huh. Aquestes possibles cardiopaties, és a dir, el primer és una mica l'obligació del preparador físic.
Demanar-ho. Sí, i tant. Sí, perquè és que...
Si no és així... Estem caient amb una mica amb negligència.
Amb una desprofessionalització de la nostra feina. Exactament, és així. Però és que, a més, tu també et quedes més tranquil. Jo tinc un dels meus clients, té una cardiopatia greu, porta un marcapassos i porta un sistema doncs, que li regula les pulsacions. Clar, al principi, quan m'ho diuen, i m'arriba el full del metge i em diu... mira,
tinc una sorpresa
pot arribar,
per tu.
Pot arribar fins a tal... I... Llavors, doncs, dius, a veure, jo estic capacitat o no estic capacitat per fer aquesta feina? Doncs jo vaig pensar que sí i vaig assumir el repte doncs, de portar-lo. En aquests casos, el que s'intenta llavors és tenir un contacte directe amb el metge. No només que t'ho expliqui el teu client, sinó que a més el metge et digui, no, tranquil, pots fer això, o no, això no et passis, o això sí que pots anar cap aquí. Perquè del treball conjunt, al final s'obtenen uns resultats boníssims. No? Ara mateix aquest client justament doncs, que és un dels casos així més delicats que tinc, ostres, el metge veu que hi ha hagut una evolució fora de sèrie, no? I sempre em diu, ostres, llàstima que visquis a Andorra, perquè si no et passaria més gent, no? Perquè aquest noi viu aquí, llavors tinc un contacte més, i aquest sí que prefereixo, doncs, tenir-ho ben acotat, no? I veure'l sovint i tenir-lo molt a la vora.
Suposo que no entrarem en detalls perquè ens estaríem entrant doncs, molt en la teva especialització, no? I en la teva especialitat, però suposo que com a preparador físic tens uns paràmetres, no?, per actuar en segons quins trastorns o quina cardiopatia.
Bueno, bàsicament jo el que faig és, sobretot, demano quins són els límits, els que es pot posar aquella persona. A partir d'aquí, doncs, al final el trastorn fa que et posi aquests límits. A mi si és una insuficiència o qualsevol problema de vàlvules, jo simplement li dic al metge fins a quan puc arribar amb aquesta persona.
Quin és el tope, no?
Quin és el tope. I a partir d'aquí, doncs, veure si és sostenible mantenir aquests topes o no. Llavors, amb les seves possibilitats, intentar gestionar l'entrenament perquè sigui divertit, perquè si no el metge al final el que feia era prescriure, perquè clar, ells saben de salut, però nosaltres sabem de què és l'atractiu fent activitat física. El metge prescrivia, sí, vagis amb vostè a caminar, però clar, no et diu ni a quina intensitat, ni quanta estona. En canvi jo, doncs, era capaç de dir-li, mira, surts a caminar o surts en bicicleta i intenta fer aquests canvis de ritme amb aquestes pulsacions, després baixa, després recupera, després... Llavors això fa que sigui tot més atractiu, no?, i que tingui aquesta continuïtat, perquè al final sortir a caminar cada dia al mateix ritme i sense saber molt bé quin és l'objectiu final és una mica complicat, no?
Clar, la qüestió és que també aquests límits físics no siguin límits per la teva activitat.
Clar. El que passa que es pot fer, eh? O sigui, tothom pot arribar, encara que tingui
una... Es pot adequar.
Sí, clar, és que es pot i s'hauria d'adequar, o sigui... que no hi ha problema. Al final es tracta que la persona estigui ben monitoritzada, ben controlada i que ell sigui conscient del que té. A partir d'aquí, doncs, es busca la manera, doncs, de tenir una activitat física de qualitat i que li permeti assolir els objectius. Primer, que no són de competició, sinó simplement, doncs, de millora del seu estat físic i de salut. I a partir d'aquí, doncs, tot anirà millor, perquè al final la majoria de gent que venen amb cardiopaties d'aquest estil, doncs, ostres, acaben, doncs, amb un estat molt més bo del que han començat amb el programa, no?
I no ho diem i no ho expliquem per casualitat, és a dir, que el tema no és un tema que haguem agafat així a l'atzar, sinó perquè sabem que molts de vosaltres us esteu posant amb entrenaments i anem parlant molt, no?, aquesta tendència pel córrer, per presentar-te a maratons. Hem de dir que el primer i el més important és saber quins són els teus límits i fins on podem arribar, i llavors adequar-te, no?
Sí.
Aquest és una mica el missatge.
Sí, és el missatge. No, jo, com a preparador físic, no tinc una xurreria, no vaig fent xurres un darrere l'altre.
Clar.
Sinó que aquí el que es tracta és que cadascú tingui el seu pla, cadascú tingui, doncs, la seva recepta per arribar als seus objectius, intentant adaptar-se al màxim al seu dia a dia, que sigui sostenible, que pugui conciliar vida familiar, vida laboral, vida de lleure també, perquè no tot el lleure ha de ser esport. O sigui, hi ha temps de lleure, hi ha temps de lleure esportiu, que és diferent. Llavors, intentar que sigui això. Si nosaltres, doncs, al final estem aplicant el mateix pla a diferents persones, ni que tinguin el mateix nivell, com que tenen un ritme de vida diferent i tenen unes càrregues diferents també amb el dia a dia, doncs també això fa que l'afectació de l'entrenament sigui diferent. És molt fàcil de veure això, no? Una persona que treballa tot el dia assegut o
clar,
un treballador que està, doncs, talant boscos...
O pujat amb un andami, clar, o talant boscos. O repartint
feina...
cartes.
Sí, no? La seva feina, doncs, serà diferent, no? Jo sempre dic que al final els plans d'entreno sembla que sigui, doncs, una hipòtesi de treball. Jo crec que aquesta persona hauria de treballar això, això i això per arribar a aquests objectius. I sempre intento posar-me molt a la pell de cada persona, no? De dir, ostres, això ho assumirà ell com a sostenible, o serà insostenible, ho podrà aguantar, li agradarà, s'ho passarà bé. És la clau perquè la cosa, doncs, vagi a bé, no?
Perquè la cosa tiri endavant, al final,
sí,
no?
Sí.
I cada un trobarà també la seva manera de dur a terme l'activitat física a partir de les seves condicions.
Sí.
Doncs queda dit, Eduard Barceló, jo penso que és un... Potser havíem de començar per aquí, no? Suposem que és de sentit comú, entenc.
Sí.
Per part de l'usuari i per part del preparador físic.
Sí, i tant.
Però... entenem que això és de sentit comú.
Sí, de fet és el que recomana tothom, eh? quan, o sigui, quan tothom, quan alguna persona comença a fer activitat física, sempre el primer que recomanen és no vés-te'n a la botiga a comprar les bambes i tot el material, sinó gasta't els diners i vés-te'n a fer-te una prova d'esforç com Déu mana. Perquè, a més, després, si et gastes els diners amb el pulsòmetre, sabràs com configurar-lo, perquè tens uns valors de referència i no tens uns valors estàndards a través d'unes taules que et poden fer, doncs...
a les instruccions.
Sí, a les instruccions, no? I que no tenen... O sigui, sí, estadísticament, doncs es veu que va per aquí el tema, però tampoc no és exacte, no? En canvi, una prova d'esforç és clavat.
Eduard Barceló, de veritat que moltíssimes gràcies per la teva recomanació, que és tant de sentit comú, però que hem pensat que valia la pena recordar-vos. Setmana Santa, esportiva, entenc.
Bueno, farem el que podrem.
Processó, sí. però més, amb més cardio, no?, que els altres, calçant.
Sí, anar una mica més ràpid. Hem de cremar la xocolata del dilluns de Pasqua.
Això sí, això, prèviament
per
després,
si de cas. Sí, sí, sí.
I després, a posteriori, també. Moltíssimes gràcies. Que acabis de passar molt bona setmana.
A vosaltres.